L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Unanimitat a Tortosa per reclamar la creació de la vegueria de l'Ebre, però no per donar suport al projecte de llei. Amb aquesta notícia obrim avui dimarts, dia 13 del mes d'abril, l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Farem, però, també un recull d'altres titulars destacats de la jornada arreu del territori. Rebeu una salutació cordial de qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps d'informació. Tere Giner, benvinguts. El ple de l'Ajuntament de Tortosa aprovava per unanimitat reclamar la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre de forma immediata i que la llei que ho faci concreti el sistema de finançament i les seves competències. Així ho diu el text de la moció presentada per CiU, que ha estat assumida per la resta de partits. No ha tingut la mateixa resposta a la moció que minuts abans presentava el Partit dels Socialistes, on es reclamava el suport al projecte de llei de vegueries que s'està tramitant al Parlament, així com el rebuig a l'acord de la Diputació de Tarragona que demana la paralització d'aquesta llei. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, feia servir el seu vot de qualitat perquè la moció no prosperés. La primera de les mocions sobre la vegueria que es debatia al plenari de l'Ajuntament de Tortosa d'ahir dilluns era la proposada pel grup municipal del Partit dels Socialistes. El seu portaveu, Joan Sabater, recordava l'anhel històric del territori ebrenc i de la ciutat de Tortosa en particular per tenir la vegueria i explicava que la moció es presentava davant la necessitat de que Tortosa es manifestés sobre aquest tema. L'articulat de la moció no convencia el portaveu del grup municipal del Partit Popular, que s'abstenia, mentre sí que hi donaven suport el portaveu del grup d'Iniciativa per Catalunya els Verds i el d'Esquerra Republicana. Els únics que es posicionaven contraris eren els regidors de CiU, que titllaven la moció de partidista i que només buscava la confrontació amb la Diputació. L'alcalde havia de fer servir el seu vot de qualitat per desempatar els resultats de la votació, ja que hi havia 10 vots favorables, 10 contraris i l'abstenció del Partit Popular. El portaveu del grup dels socialistes, Joan Sabater, lamentava l'ús d'aquest vot de qualitat per tombar la moció del seu grup. L'escoltem.
És greu que el vot de qualitat del senyor Vela hagi tombat una moció a favor del projecte de llei de vegueries que està imposant el Parlament de Catalunya. És greu perquè l'Ajuntament de Tortosa mai no hauria de fer això i mai el seu alcalde, per consigna de partit, tampoc no hauria d'haver fet això. Precisament per demostrar que l'interès de Tortosa està per sobre de qualsevol altra consideració, fins i tot la consideració de partit, hem apoyat una moció absolutament disparatada a la contra, que ha presentat Convergència per, evidentment, com a resposta a la proposta del grup socialista, una moció que és irrealitzable, que demana que es crea ara la vegueria de l'Ebre d'immediat com un bolet estrany al mig de Catalunya, sense tindre en compte que crear la vegueria de l'Ebre comporta altres coses. És una moció indigerible, però perquè no fos dit que algú a l'Ajuntament de Tortosa, en aquest cas els socialistes, no recolzàvem una proposta a favor de la vegueria, encara que fos disparatada, i ho ha dit el senyor Faura, això no servirà per a res, ho ha dit ell, però evidentment li hem volgut donar el vot a favor, no per contentar el senyor Bel, sinó per evidenciar que per sectarisme de partit s'estan oposant a la vegueria de l'Ebre, com va dir el senyor Puig, com ha dit el senyor Mas, com el senyor Bel diu i com estan dient sempre els de Convergència i Unió.
Més sort tenia la moció de Convergència i Unió, que rebia el suport de tots els grups municipals. La portaveu, Meritxell Roger, recordava que la vegueria de l'Ebre es podria crear amb una llei de transició, com el conseller Ausàs va preveure en el seu moment, però que és legítim plantejar una ordenació territorial global. Amb tot, deixava clar que perquè CiU hi doni suport cal que es concreti el sistema de finançament i els recursos de la vegueria de l'Ebre, així com les seves competències. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, es mostrava molt satisfet que l'Ajuntament s'hagi pronunciat de manera unànime a favor de crear la vegueria de l'Ebre de forma immediata i, a la vegada, dotada de finançament i competències, i assegurava que això ha estat possible perquè la moció estava creada en positiu. Davant les crítiques de Sabater, Bel manifestava que entén la situació d'angoixa que viu el Partit dels Socialistes perquè un cop més presenta una proposta que ha obtingut un fracàs rotund. L'escoltem.
Jo crec que, bueno, però en tot cas, avui jo crec que no és dia de retrets, és dia de valoració positiva, valoració molt positiva per l'acord unànim, i entenc la situació d'angoixa del Partit Socialista, perquè una vegada més té un fracàs rotund a l'hora de plantejar els acords i els consensos. Perquè un, quan vol un consens, nosaltres si haguéssim fet una moció estrictament partidista, avui no l'haguéssim aprovat. Bueno, l'haguéssim aprovat igual, però l'haguéssim pogut aprovar igual, negociant alguna abstenció, tenim una majoria per poder-ho aprovar. Però nosaltres vam fer una moció per a que s'aprovés, i s'aprovés en una ampla majoria.
Recordem que aquesta moció presentada per CiU van votar favorablement a tots els partits polítics. Canviem de temàtica informativa, però seguim al mateix ple de Tortosa. Ara per parlar de l'externalització del 49% de l'empresa d'Aigües. I és que en el plenari d'ahir dilluns també es va viure un llarg debat sobre la proposta de l'equip de govern d'externalitzar prop del 49% de l'empresa municipal de serveis públics. La proposta tirava endavant, malgrat els vots contraris d'Iniciativa i del Partit dels Socialistes. Una de les veus més crítiques era la del portaveu d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Jaume Forcadell, que negava que s'hagi optat per aquesta decisió per buscar un soci tecnològic, sinó perquè l'Ajuntament no té liquidesa i triava el camí més fàcil per aconseguir diners.
Així que deixem-lo del tema tecnològic. Tortosa ja tenia un soci, i té encara a hores d'ara un soci tecnològic, el Congiac, que disposa avui d'una estructura d'assessorament i de tecnologia que no té res a envejar al de cap altra empresa privada, i el problema real, i reconeixem-nos que tenim l'aigua al coll des del punt de vista econòmic i que algú ens ha il·luminat en una oferta molt tentadora, però que tindrà greus conseqüències en la qualitat del servei i en les finances municipals a mig i a llarg termini.
Per la seva part, el portaveu del Partit dels Socialistes, Joan Sabater, criticava la davallada en la inversió anual que es farà a la xarxa d'aigua, així com el fet que l'externalització del 49% de l'empresa es faci per motius econòmics.
Però el fet que es faci per atendre unes despeses que hi ha ara, si em permeten una frase feta, és allò de pa per avui i fam per a demà, perquè clar, es renuncia a l'aportació al llarg de cada any, durant molts anys, per disposar d'uns diners que evidentment de cop a l'actual govern municipal li vindran bé, com diu el senyor Faura en la previsió electoral. No mos inquieta, senyor Faura, que es puguen fer també les obres. Tot allò que es faci en benefici del municipi, benvingut sigui. El que mos preocupa són tota una sèrie d'elements, entre altres, que l'Ajuntament deixarà d'ingressar aquest cànon important que anualment ve ingressant.
Ricard Forés, el portaveu d'Esquerra, justificava el vot positiu a la proposta del seu grup perquè l'Ajuntament necessita diners.
Això, lògicament, amb una situació de crisi econòmica que ha fet aflorar aquest mal finançament, un finançament que aquests anys de bonança econòmica els ingressos per construcció han fet tapar o en fi, deixar una mica en suspens aquest debat del finançament dels ajuntaments. Per tant, la motivació que fa que haguéssim, o com a mínim des del nostre punt de vista, haver de fer front a això és econòmica. I ho diem així.
I per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegurava que la inversió anual que es farà serà superior a la que s'ha fet fins ara i que els increments en el preu de l'aigua seran menors que els fets en anteriors governs municipals.
La inversió als 400.000 euros és molt superior a la que s'ha anat fent fins ara. Si la societat després decidim que per a fer inversions se puguen deutar, clar, què podrem fer? No 400.000, 400.000 i segurament un milió i pico, però en tot cas això ja ho decidirem. Però fins a estos 400.000 és molt més que la inversió que s'estava fent fins ara per l'empresa amb recursos propis. Primera dada. Segona dada, les tarifes. Les tarifes són les que són i estan aquí al plec. Si vostè em diu no estan blindades, estan al plec. Per tant, no hi ha més blindatge que aquest. I aquestes tarifes que vostès denosten tant, aquestes tarifes que li creen tant de neguit, perquè són del 2,5 al principi i del 4,5 al final, anual, en tot cas, senyor Forcadell, són inferiors a l'increment mig de les tarifes de l'aigua als 4 anys que vostès van estar al govern.
Per a finalitzar, Bel afirmava que els recursos nets que rep l'Ajuntament pel cànon seran més alts perquè el crèdit de l'empresa municipal de serveis públics es cancel·larà.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Muter.
Convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No t'ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
El Partit Popular ha manifestat en una taula rodona celebrada el passat cap de setmana que tem que els ecologistes, després de tirar endavant la ILP contra les corrides de bous, l'emprenguin contra els correbous de l'Ebre. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Si el Parlament de Catalunya prohibeix les curses de braus, després prohibirà els bous típics de les Terres de l'Ebre. Així va manifestar Rafael Luna, candidat del Partit Popular per la demarcació de Tarragona a les pròximes eleccions autonòmiques, en una xerrada realitzada a Alcanar, on va estar acompanyat del també diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Joan Bertomeu, que assegurava que el recent nomenament del cap de llista del Partit Popular portarà també que el Partit Popular defensi, estigui compromès en la defensa dels bous. Joan Bertomeu ha assegurat que el Partit Popular tem que si es prohibeixen les curses dels braus, després els ecologistes podrien doncs, atacar a la festa del Correbous de les Terres de l'Ebre. I si ho manifestava.
El Partit Popular, la temor que tenim és que, al igual que hem vist en les compareixències de les associacions antitaurins que han manifestat que després de la prohibició dels toros també treballaran per a prohibir els bous, pues en un futur que això poguéssim aguantar-ho i defensar-ho, no? O sigui, que aquesta llei quede regulada de manera que totes les propostes que fessin i tot el que diguéssim quede consolidat un futur, perquè la intenció real, d'alguna manera, és aquesta, no? Que primer carregar-se i prohibir els toros, però després arribar a intentar prohibir els bous a les Terres de l'Ebre.
El diputat del Partit Popular va fer aquestes declaracions durant una nova edició del cicle Parlem, una iniciativa de l'Oficina Parlamentària del Partit Popular de Tarragona, coordinada per el diputat, i que aquest passat dia 10 foren a Alcanar, acompanyats de Pere Fumador, ramader, Miquel Ferrer, president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Lluís Corrales, director de la plataforma de promoció i difusió de la festa, i de Marilén Barceló, escriptora i doctora en psicologia, que van formar part d'una taula rodona per parlar d'aquest tema sempre polèmic.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
400 són els planers que utilitzen la deixalleria municipal, un equipament necessari especialment per evitar els abocaments incontrolats pel terme municipal. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Des que va entrar en funcionament al novembre del 2009 i fins a finals del passat mes de febrer, la deixalleria municipal de Santa Bàrbara ha estat utilitzada per unes 400 persones, segons la valoració que feia pública des de l'emissora municipal el regidor de Medi Ambient Planer Jordi Roé. Per a Roé, aquest nombre d'usuaris, després de 4 mesos de servei, demostra que la deixalleria era necessària al municipi, sobretot perquè s'ha notat que hi ha menys abocaments incontrolats de runa pel terme.
Molta gent que fa alguna petita reforma a casa que se la fa ell, i això després també ho porta allí, no mos ho llança pel terme. Després, claro, el que més hem notat en aquest sentit és que la gent ja s'està ficant més cívica i té un lloc on anar a tirar el rebuig o la deixalla, o dis-li com vulgues, i no me la llança pel terme, això sí que ho hem notat. Són bastants diners que costa netejar els punts on la gent llança el terme, i després, bueno, que sempre diem el mateix i per reiteratiu, que bueno, anar-ho a, si tu portes a Cistelleria no tens cap problema, allí l'operari et diu no ho tens de tirar, si ho pots tirar allí, no ho pots tirar allí, i tot això, cosa que si tu vas a llançar-ho pel terme i t'enxampen els agents rurals o els Mossos d'Esquadra, doncs, bueno, estem parlant d'una multa bastant severa.
En quant al tipus de deixalles que es porten al magatzem, principalment destaquen els electrodomèstics en general, però sobretot els televisors, conseqüència segurament de la posada en marxa recentment de la nova televisió digital, que ha motivat que molts veïns hagin adquirit nous receptors adaptats al nou sistema.
A veure, el gener febrer ho parlava en l'operari que ja està allí, que el que més han portat la gent són teles. Pot ser que el canvi este de la TDT, molta gent ha aprofitat per canviar la tele, i antes, pues, bueno, des de teles, rentadores, frigorífics, piles, cartó, el que hi ha més...
Tot i valorar com a positiu l'ús que de moment s'està fent de la deixalleria municipal a Santa Bàrbara, Roé es mostrava obert a rebre les suggerències dels usuaris per tal de millorar cada dia aquest servei.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010 al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira al Casal de Joves de l'Aldea a les 10 de la nit. La col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
Diumenge, 18 d'abril, i dins la sisena fira de l'arròs i del comerç de l'Aldea, tindrem la segona trobada gegantera a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ajuntament. Amb Tortosa la Ràpita, els padrins del nostre Josep Ramon, Ulldecona, Benicarló, Alcanar, Camarles i Amposta. El nostre gegant Josep Ramon surt al carrer de nou. Diumenge, 18 d'abril, segona trobada gegantera de l'Aldea. Us esperem.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara la plana cultural, perquè les aules d'extensió universitària per a la gent gran organitzen una sortida al monestir de Poblet i de Santes Creus abans de posar el seu punt i final. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
La sisena edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran, organitzades pel campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre, estan arribant a la seva fi, però abans, com és tradicional, a més de les xerrades, preparen una sortida cultural que enguany els portarà a visitar els monestirs de Santes Creus i Poblet, tal i com explica la tècnica de cultura de Deltebre, Elena Fabra.
Dins el curs de les aules d'extensió universitària per a gent gran, cada any o cada curs s'organitza una sortida cultural normalment sol ser per Tarragona o per Barcelona i per anar a visitar algun aspecte cultural. Llavors, aquest any, pues, el que toca és una visita als monestirs de Santes Creus i de Poblet. I en primer lloc hi haurà una visita guiada i un audiovisual al monestir de Santes Creus. Després s'anirà a dinar a l'Espluga de Francolí i per la tarda continuarà la visita, però esta vegada al monestir de Poblet.
Recordem que Deltebre serà l'escenari de la trobada oficial de totes les aules d'extensió universitària per a gent gran de les Terres de l'Ebre, que tindrà lloc el 25 de maig.
Demà, 14 d'abril, se celebra la data central de la independència de la ciutat de Roquetes respecte a Tortosa. Per tal motiu, s'han preparat un seguit d'actes que s'allargaran fins al mes de maig i que ha recollit Josep Roig des de la Plana Ràdio. L'escoltem.
Doncs sí, l'Ajuntament de Roquetes ha comunicat un ampli programa d'actes culturals i festius preparats per commemorar el 160 aniversari de la independència de la ciutat respecte de Tortosa, fet que va tenir lloc el 14 d'abril de l'any 1850. Així, i com ha estat habitual els darrers anys, el 14 d'abril serà la data central d'una programació festiva que s'allargarà fins al mes de maig. De moment, un dels actes més destacats del que ha fet promoció ja l'Ajuntament de Roquetes en aquesta festa del 14 d'abril d'enguany serà l'homenatge que l'Ajuntament l'Ajuntament retrà a Joan Castells Villalta. Villalta va ser alcalde de Roquetes entre els anys 1936 i 1938, que va morir a Narbona l'any 1944, exiliat a causa de la Guerra Civil Espanyola. Després d'una àmplia feina de recerca, les restes de l'alcalde republicà van ser finalment localitzades al cementeri de l'Oest, a la ciutat de Narbona, a França, en una fossa comuna, la qual cosa en fa molt difícil la seva recuperació. Davant la impossibilitat que les restes de Castells retornessin a Roquetes, l'Ajuntament va decidir igualment retre-li homenatge i recuperar així la memòria històrica de la ciutat. Així, doncs, a les 12 hores del migdia del dimecres 14 d'abril es destaparà una placa commemorativa al cementiri de Roquetes. Abans d'aquesta jornada d'homenatge, però, una representació del consistori roquetenc encapçalada per l'alcalde i el regidor de Cultura s'haurà desplaçat fins a Narbona per assistir a l'acte de reconeixement a Joan Castells i Villalta, que també ha preparat aquest reconeixement l'Ajuntament francès. Aquest acte d'homenatge tindrà lloc al cementiri de Narbona el dilluns 12 d'abril a les 2:30 de la tarda. Una altra placa commemorativa recordarà al cementiri de Narbona l'alcalde roquetenc exiliat. Aquest acte comptarà amb la presència de l'alcalde de Narbona, el prefecte i els delegats del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i el delegat del govern de la Generalitat a París. Amb aquest acte de recuperació de la memòria històrica, l'Ajuntament de Roquetes vol homenatjar totes les persones que, com Joan Castells, van haver d'emprendre el camí de l'exili i mai no van poder retornar a la seva terra.
La Cala Cultura convoca el primer premi Nit de Poesia al carrer, i és que l'associació Cala Cultura de l'Ametlla de Mar ha convocat aquest premi de poesia amb l'objectiu de donar a conèixer les veus poètiques tan consolidades com les emergents. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Premi Nit de Poesia al carrer es posa en marxa des de l'associació Cala Cultura amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els autors podran concursar amb un poema o conjunt de poemes escrits en català de tema lliure, inèdits i d'una extensió aproximada de 100 versos. Els versos hauran de presentar-se mecanografiats en fulls d'A4 a doble espai i per una sola cara. Segons les bases del premi, en cas que es tracti d'un conjunt de poemes, hauran de tenir cohesió temàtica. Els treballs s'hauran d'enviar per quintuplicat per correu postal a la Cala Cultura i s'admetran obres fins al 20 de maig. L'objectiu amb el qual ha nascut aquest premi de poesia és donar a conèixer les diverses veus poètiques tan emergents com consolidades. Ens ho explica des de la Cala Cultura Joan Callau.
Tirar un premi de poesia diferent, jo crec que fins i tot original, perquè s'escenificarà en una plaça del nostre poble de nit, quan ja començarà a fer bon temps. Allí intentarem muntar un petit escenari amb uns rapsodes amb els quals estem ara negociant que vinguin, que és gent professional del món del teatre. Farem una tria, o faran una tria, de a veure quins poetes poden recitar, i intentarem la col·laboració de més entitats del poble, a veure si podem posar una mica de música. I després se farà la proclamació del guanyador o de la guanyadora, i també es llegirà el seu poema.
Per la seva part, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, des de la Regidoria de Cultura, ha donat el suport a aquesta iniciativa. Mari Carmen Martí, regidora de Cultura.
Des de la Regidoria de Cultura, del Patronat de Cultura, els hi donem suport. Creiem que s'ha de recolzar una iniciativa com aquesta. Aquest premi Nit de Poesia al carrer volem que sigui abans de l'estiu, perquè la gent que ens vingui a visitar doncs, vegi que aquí no som només un lloc de platja i sol, sinó que també tenim moltes coses culturals a donar a la gent. Crec que és una bona iniciativa i des de la regidoria pues, donem tot el nostre recolzament.
El jurat estarà format per Joan Rebull, Vicent Llorca, Pilar Casanova i Joan Callau, provenents de diferents àmbits de l'art i de la cultura. El Premi Nit de Poesia al carrer està dotat amb 500 euros. L'anunci del veredicte i el lliurament del premi tindran lloc la nit del 19 de juny.
S'acosta Sant Jordi i en el món cultural això es tradueix en presentacions, fires literàries i homenatges a escriptors tan destacats com Gerard Vergés. I és que dins del marc de la Fira Literària de Jesús es presentarà el llibre Jo sóc aquell que em dic Gerard, un llibre que recull 27 aportacions, entre les quals s'hi troben literats com Olga Xirinacs, Jesús Maria Tibau o Julio Ricardo Trigo. El dissabte 17 d'abril a les 6 de la tarda l'escriptor Gerard Vergés, Premi Carles Riba el 1982, Josep Pla de Narrativa l'any 85 o Creu Sant Jordi l'any 97, inaugurarà la fira i presentarà el volum de la mà de Mic Di Subirats. El llibre es podrà consultar a la web de l'editorial Petrópolis, www.petropolis.cat, una microeditorial cibernètica des del dia anterior, i es podrà llegir en línia, descarregar gratuïtament i comprar també en paper. Seguim parlant de literatura perquè Cossetània Edicions va presentar 8 llibres de les Terres de l'Ebre per aquest Sant Jordi. Aquesta presentació es feia dies enrere a Tortosa, una presentació conjunta d'aquestes novetats amb la presència de diversos autors, entre ells Vicent Pellicer, autor del llibre Terres de l'Ebre, Vida i Colors. Digué que en l'obra queda reflectida la natura en 200 imatges i poden veure els paisatges i els éssers vius que hi habiten. És un regal per als ulls i per a l'ànima. Per la seva banda, el periodista Toni Orensans, autor del Falsari, va indicar que aquest llibre, malgrat que podria ser molt local, és un retrat de les societats mediterrànies i el que s'hi explica pot haver succeït en qualsevol dels pobles del Mediterrani. En el llibre, l'autor parla amb els vilatans que han explicat històries, algunes de les quals fan riure i deixen bon sabor de boca. Una altra de les escriptores esperades per aquest Sant Jordi és Francesca Aliern, que presenta com a novetat la novel·la de fang. Indicava que en aquesta obra hi ha una part molt íntima de la seva vida, explica un temps en el que el somni era l'únic que ens mantenia en esperança. És un relat que fomenta l'amistat, que relata els anys de la guerra i de la postguerra, el dol, la manca de recursos, temps molt durs en què les dones no podien anar a cap lloc a diferència dels homes. Josep Sunyer publica Lletres de lluita, on es recullen articles que l'autor ha publicat al llarg dels anys al diari El Punt. Són escrits, segons l'autor, on es pot veure l'esperit de lluita i la rebel·lió al costat de la Unió de Pagesos. Xavier García, coordinador de l'obra completa d'Artur Bladell de Zumbila, de la qual enguany ha publicat els volums 7 i 8, que corresponen al cicle de biografies 2 i al primer volum de cicle de la història, digué que amb la publicació d'aquests dos volums ja hem passat a l'equador de l'obra completa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que no es produeixen pluges a Catalunya, aquestes queden més o menys ubicades cap al País Valencià i també cap a les Balears, els núvols no acaben de desaparèixer del tot, sobretot cap al Ter Sud. Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, el cel encara es manté tapat i fins i tot també alguns núvols baixos a la Catalunya central, costa central, que fan que el termòmetre li costi de recuperar-se. En conjunt, esperem que al llarg de la jornada d'avui el sol s'imposi més, per tant, les temperatures han d'anar suavitzant-se una mica més. I les pluges que afecten les Terres de l'Ebre haurien d'anar marxant cap al País Valencià. En tot cas, a la tarda esperem que es puguin reproduir alguns ruixats, alguns xàfecs en àrees de muntanya de l'interior del país. Les temperatures en el País Valencià i les Balears es mantindran fresques, amb aquest cel tan tapat. Serà de cara a demà que les clarianes guanyin terreny de manera més general. Tot i així no acabarà de fer net, encara continuarem parlant de risc d'alguns ruixats, sobretot en zones de muntanya de l'interior del país. I sembla que la nuvolositat en dies posteriors, a partir de demà a la tarda o en tot cas en dies posteriors, anirà fent-se un altre cop abundant. La majoria seran núvols prims que ens duran poca pluja.
Així, amb aquesta inestabilitat atmosfèrica, posem el punt i final avui a l'informatiu de Mute. Demà dimecres seguirem informant-los de tot el que succeeix a les Terres de l'Ebre.